TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 4 de novembre, en què parlam del pla conjunt que han consensuat les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat contra els virus respiratoris. Després d'un protocol frustrat l'any passat, el d'enguany fixa en el cas de territoris com les Balears, que encara no han entrat en fase d'epidèmia de grip, la recomanació de l'ús de la mascareta i reduir interaccions socials amb persones que tenen símptomes. A diferència del de l'any passat, aquest protocol és, segons la consellera de Salut, Manuela García, un document respectuós amb las comunidades.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú como comunidad autónoma vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
Avui es reuneix el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, en què es donaran més detalls del document acordat amb el govern espanyol. Tot d'una ho ampliem, abans però destacam altres qüestions. Les Balears extremen la vigilància davant del brot de pesta porcina africana a Catalunya.
L'executiu ha començat a controlar tots els porcs procedents d'aquesta comunitat per prevenir l'arribada de la malaltia a les illes. El govern també posarà en marxa altres mesures. Fernando Fernández és el director general d'Agricultura i Ramaderia.
Vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo. Y en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
I una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista durant la seva vida a l'estat espanyol.
Són dades d'una macroenquesta del Ministeri d'Igualtat. També hem sabut que a Palma la policia protegeix 1.500 dones víctimes de violència masclista, però que només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament.
I també a la ciutat l'Ajuntament invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants.
Cort vol ubicar-hi un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament de 700 places. Està previst que les obres comencin l'any 2028.
I el govern assegura que, tot i que es prorroguin els pressupostos, per l'any que ve mantindrà el seu full de ruta i el programa.
Tot després que dimarts no prosperàs el sostre de despesa al Parlament. Això sí, l'executiu no descarta aprovar els comptes més endavant si finalment algun partit hi dona suport. Marga Proens, presidenta del govern, en declaracions a una entrevista a Telemadrid.
Que Vox i PSOE, PSOE i Vox, era el momento de unirse para tumbar, como digo, un techo de gasto superior a los 300 millones de euros y destinado, como habíamos explicado, básicamente a educación, a sanidad, a servicios sociales o, por ejemplo, algo tan importante en Baleares como a vivienda.
A les 8:30 en parlarem amb Antoni Costa, vicepresident del govern i responsable de la cartera d'Economia i Hisenda.
I l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears confirma el cessament temporal de funcions del cap d'estudis per conductes reprovables amb els alumnes.
Després de les denúncies anònimes contra el professor, l'ESADI parla més una carta en què dona validesa al canal utilitzat per les denúncies i, entre d'altres mesures, explica que ja ha activat el protocol antiassetjament.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga dues persones que estarien darrere un entramat per manipular les cites de la ITV.
S'han trobat més de 1.000 reserves adherides al mateix contacte a l'estació de Santa Gertrudis.
I en els esports avui torna la Copa del Rei a l'estadi Balear. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, serà a les 7 del vespre quan l'estadi Balear rebrà tot un primera divisió com és l'Espanyol de Barcelona. Els Pericos són un dels equips més en forma. Se situen 6 anys a la Lliga amb 24 punts. I en voleibol, la Barca Menorca està eliminat de la SEP Cup, tot i guanyar i el partit de tornada per 3-7-2 al pavelló municipal de Ciutadella. El resultat global de l'eliminatòria és favorable al TAC d'Istanbul per 4-5. I a la Superliga masculina, el Conetta Balear Manacor va perdre per 3-7-1 contra el Duero, segon classificat. Amb aquesta derrota, els d'Alexis González es col·loquen a la tercera posició Lliga en 15 punts.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tindrem dues meitats clarament diferenciades quant al cel. A les primeres hores del dia tindrem moltes hores de sol. Això sí, a partir del migdia el panorama serà molt diferent. El pas d'un front augmentarà molt la presència de núvols i fins i tot també tindrem precipitacions. Unes pluges de caràcter local, però que allà on descarreguin ho podran fer en certa intensitat, sobretot entre Menorca i la meitat nord de Mallorca. D'altra banda, també destacarà el vent, un vent de ponent que bufarà de moderat a fort, sobretot a les Pitiuses. I a la costa exposada, el panorama marítim serà bastant complicat, amb forta maror i fins i tot àrees de maregassa. I a tot això li haurem de sumar una temperatura amb molt poc canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada tornin a girar entre els 13 i els 17 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 12 graus a Santa Eulària i 13 a Sant Francesc. A Mallorca, 8 graus a Llucmajor, 9 a Sa Pobla i 11 a Santa Eugènia. I a Menorca, 10 graus a Es Castell i 14 a Cal en Bosc.
I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bain, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Amb l'increment dels contagis de la grip, les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat han consensuat un pla conjunt contra els virus respiratoris. En el cas de comunitats autònomes com les Balears, en què encara no s'ha declarat la situació d'epidèmia, es recomana a la població l'ús d'una mascareta quirúrgica i reduir interaccions socials en cas de tenir símptomes, sobretot si es té contacte amb persones vulnerables. Avui es reuneix el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears i en el qual es donaran més detalls del document acordat amb el govern espanyol.
En el nivell actual també s'inclou l'elaboració i la difusió de recomanacions de vacunació, el reforç de sistemes de vigilància, la revisió dels plans de contingència, ventilació d'espais i la higiene respiratòria i de mans. Els experts, però, preveuen que les Balears puguin entrar en els pròxims dies en fase d'epidèmia, com explicava ahir Jordi Reina, el cap de Virologia de Son Espases, en aquest mateix informatiu. Enguany, la grip s'ha avançat prop d'un mes en comparació amb l'any passat. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que el protocol estatal d'enguany, a diferència del de l'any passat, és un document respectuós amb les comunitats perquè depèn de les dades de cada una.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú como comunidad autónoma vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior.
En el cas d'entrar en pandèmia, l'acord inclou tres escenaris en funció del nivell de transmissió. El més baix s'intensifica la recomanació de dur mascareta a persones amb símptomes i s'aconsella a tothom en àrees sensibles d'hospitals, com unitats oncològiques i de transplants. En nivell alt passa a estar recomanada en espais comuns de centres sanitaris i en nivell molt alt es podran establir mesures excepcionals per protegir col·lectius concrets. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit que algunes comunitats governades pel Partit Popular eren reticents a aprovar el pla.
Hemos tenido que forzar este año a las comunidades del Partido Popular para que adopten un protocolo común de algo que es básico y mínimo, que es el poder afrontar la epidemia de la gripe que viene todos los años en estas fechas de manera conjunta.
El pla s'ha aprovat mentre la situació epidèmica empitjora a tot l'estat.
Aquí a les Balears, el sindicat d'infermeria SATC ha demanat a la gerència de l'Hospital de Son Espases que activi el pla de contingència per fer front a l'increment de les malalties respiratòries i de la grip.
Els representants dels treballadors diuen que aquesta setmana s'han viscut certs moments de col·lapse i s'han hagut de suspendre algunes intervencions quirúrgiques. La delegada del sindicat a l'Hospital de Referència, Erlina Vijande, espera que la gerència escolti la seva petició i obri el Verge de Lluc per evitar que la situació s'agreugi. Ahir a hora baixa hi havia 36 malalts a urgències pendents d'un llit a planta.
Es una apertura de unidades, como es la unidad del Virgen de la Salud, y esto lleva un tiempo porque precisa una contratación, hay que habilitar la unidad y puede llevar días preparar el servicio. Y, por supuesto, cuidar a los que nos cuida implica gestionar bien todos estos recursos que tiene el hospital.
També el govern ha començat a vigilar tots els porcs procedents de Catalunya per prevenir l'arribada de la pesta porcina africana a les Balears. És la primera mesura que ha aplicat l'executiu, que també ha anunciat que s'enfortiran les mesures de seguretat a totes les explotacions de l'arxipèlag i que es faran controls per garantir que s'apliquin de manera correcta. Ha estat després de la reunió del Comitè d'Alerta Sanitària Veterinària, a la qual hi han assistit totes les comunitats autònomes.
El Ministeri d'Agricultura ha confirmat en la trobada que s'han detectat un tercer focus al municipi de Cerdanyola del Vallès, dins el perímetre que ja estava sota vigilància. Dels 50 cadàvers de porcs senglars que s'hi han trobat, 9 han donat positiu en la malaltia, que recordem que no afecta les persones, però sí que és molt mortífera per als animals. Cap dels casos, però, no s'ha detectat en explotacions ramaderes. Aquí a les Illes, el director general d'Agricultura i Ramaderia, Fernando Fernández, ha enviat un missatge de tranquil·litat y ha explicado las medidas de prevención.
Tenemos, por supuesto, todos los movimientos del año 2025 ya detectados y también los del último mes. En segundo lugar, vamos a fortalecer las medidas de bioseguridad sobre las explotaciones que tienen mayor riesgo. Y en tercer lugar, también vamos a intensificar el esfuerzo por el tema de desinfección de los vehículos de transporte de ganado.
Pel que fa als moviments del porcí provinent de Catalunya, ha detallat que enguany s'han traslladat més de 5.400 animals cap a les Illes, però que cap no procedia de la zona afectada per la pesta porcina.
El govern espanyol es reunirà aquesta setmana amb organitzacions agràries i en cooperatives agroalimentàries, ho ha avançat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, que també ha assegurat que fan feina perquè tercers països només prohibeixin l'entrada de porcs i de productes espanyols derivats de la zona afectada i no de tot l'Estat. I canviant d'assumpte, la Policia Nacional i la local protegeixen 1.500 dones víctimes de violència masclista a Palma. Això sí, només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament que les avisa en cas que s'aproximi al seu agressor. És una dada que ha donat a conèixer la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional a Palma.
El cap Eduardo Pérez explica que de mitjana cada agent protegeix un centenar de dones, una ràtio similar a l'estatal. Això permet protegir la majoria de les dones, assegura, tot i que un augment de efectius milloraria, diu, l'atenció i permetria personalitzar-la encara més. Pérez lamenta que casos com el de Costitx, amb un agressor que va trencar, recorda molt, l'ordre d'allunyament, facin dubtar de l'efectivitat del sistema.
El sistema ha fallado porque ha pasado esto. Bueno, al final es un poco ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo creo que el trabajo que se hace es bueno, que se protege de verdad, que hay muchas desgracias que se han evitado, lo que pasa que eso no es noticia, no se cuenta.
Escoltam, és la reflexió que ha fet Pérez en una jornada organitzada pel sindicat UGT per analitzar la violència masclista des d'una mirada més professional. La psicòloga Maria Rosa Serra, de l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte del Ministeri de Justícia a Palma, també hi ha participat, diu que cada vegada tenen dones víctimes de violència masclista més joves i fins i tot menors d'edat. Defensa que calen més recursos per atendre aquesta allau de casos que reben cada dia.
Los recursos que atienden a las víctimas, en general, da igual si son los recursos del ayuntamiento, del consejo, del gobierno, del ministerio. Estamos desbordados. La mayoría no podemos atender a las personas como nos gustaría y en la medida que necesitan.
La secretària d'Igualtat d'UGT, Maria José Cordero, ha defensat la creació de la figura del delegat d'Igualtat a totes les empreses.
Igual que hi ha un delegat en prevenció de riscos laborals, haurien de tenir un delegat, una delegada amb igualtat, que seria una persona formada i sensibilitzada amb aquest tema, per tant, referent per les treballadores. Què passa? Que centre de treball és una mostra representativa de la societat. La societat hi ha molt de casos d'agressions sexuals a les dones, a qualsevol edat. I ens trobem que en els centres de treball no se denuncia.
És per això que la representant d'UGT ha demanat més mitjans per les forces i cossos de seguretat i també per la justícia, així com que es reforcin els serveis psicològics i socials i els programes d'acollida i habitatge per evitar, per ajudar a les víctimes.
I encara més xifres que han conegut aquestes darreres hores. Gairebé 6 milions i mig de dones, una de cada tres, ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. Ho posa de manifest la macroenquesta que ha fet pública el Ministeri d'Igualtat i que indica que els atacs a la dona per part de la parella o exparella parella encara prevalen i són estructurals a Espanya.
Prop del 20% de les dones han patit una agressió física o sexual i gairebé el 12% assegura haver suportat violència econòmica per part de la seva parella, com ara utilitzar la targeta de crèdit sense consentiment, demanar préstecs al seu nom o no permetre que treballi o estudiï fora de casa. Unes dades actualitzades de l'any passat que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, considera molt preocupants.
Solo con grandes consensos se puede avanzar más ágilmente, más rápidamente y a pesar del negacionismo que lamentablemente quiebra esos consensos amplios, quiebra las unanimidades en torno a la lucha contra la violencia de género y nos sitúa en una posición más compleja. Pero, con todo, creo que el mensaje tiene que ser de esperanza.
Pel que fa a la violència psicològica, 2 de cada 10 dones afirmen haver-ne patit en algun moment de la vida.
Totes aquestes dades s'han fet públiques quan s'ha confirmat el 42è assassinat masclista de l'any a l'Estat que va tenir lloc dimarts a Alacant i quan s'ha produït un altre possible cas. Ha estat a Torrijos, a Toledo, i varen detenir un home per presumptament matar una dona de 39 anys. Ha estat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha confirmat que s'investiga com un possible cas de violència masclista. Ni el presumpte agressor ni la víctima estaven inscrits en el sistema de vigilància Diogen.
Realmente tenemos un sistema importante, serio, reconocido internacionalmente, como es el sistema Biogendros, donde estamos integrados distintas instituciones que velamos para prevenir y hacer frente a la violencia machista. Y en ese segundo estado, a este momento parece que no consta que hubiera antecedentes en el sistema Biogen ni de la víctima ni de l'agressor.
L'arrestat amb diverses lesions està ingressat a l'hospital. Segons fonts de la investigació al domicili, on han tingut lloc els fets, hi havia 2 menors. I l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Balears, l'ESADIP, aparta de l'equip directiu al cap d'estudis d'aquest centre per suposades pràctiques reprovables i d'abús de poder sobre les alumnes. L'ESADIP ja ha activat el protocol d'assetjament.
És una mesura que es pren de manera preventiva després de la publicació a la xarxa social de missatges anònims que l'acusen d'aquestes conductes envers les estudiants del centre. L'equip directiu ha enviat ja una carta a la comunitat educativa en la qual afirma que han retirat el professor el plus salarial que cobrava com a cap d'estudis. A més, l'han suspès de sou i també de funcions. La Conselleria d'Educació ha activat la intervenció d'inspecció educativa. Tot això després que l'ESADIP remetés una carta en què dona validesa al canal emprat per aquestes denúncies.
I la Policia Nacional investiga la mort d'una adolescent de 15 anys al seu domicili a Palma. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot apunta a un accident domèstic per ofegament.
El cos policial descarta de moment que es tracti d'un crim i que terceres persones hagin participat en la mort de la menor. La jove presentava lesions al coll quan va ser trobada pels seus familiars, segons han informat fonts properes a la investigació.
I a Eivissa s'ha destapat un gran entramat per manipular les cites de la ITV. La Guàrdia Civil investiga 2 persones que estarien darrere aquest delicte. S'han trobat més de 1.000 reserves adherides al mateix contacte a l'estació de Santa Gertrudis.
Sals investiga per un delicte d'estafa per manipulació del sistema per a la inspecció tècnica de vehicles. Enguany han donat un total de 767 cites i l'any passat un 100 menys. La investigació es va iniciar després de la denúncia del responsable d'una d'aquestes estacions qui va alertar que feia temps que observàvem comportaments anòmals relacionats amb la reserva de cites. Aquesta pràctica permetia, de fet, afavorir determinats usuaris, avançar vehicles o proporcionar cites ràpides fora del procediment regular.
8:17.
Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El govern confirma que, tot i que es prorroguin els pressupostos, per l'any que ve mantindrà el seu full de ruta i el programa, tot després de la derrota parlamentària de dimarts, quan no va prosperar el sostre de despesa. Això sí, l'executiu no descarta aprovar els comptes més endavant si finalment algun partit hi dona suport. Amb recordar que els enguany varen tirar endavant a l'estiu, és a dir, ben entrat l'any.
En parlarem a partir de les 8:30, una entrevista amb Antoni Costa, vicepresident del govern i conseller d'Economia i Agenda Innovació. De moment, ahir la presidenta del govern, Marga Provenç, insistia a una entrevista de Madrid que la no aprovació del sostre de despesa és una pinça entre PSOE i Vox i en contra dels interessos del ciutadà de les Illes.
decidieron que era momento de unirse, como estamos viendo en el resto de comunidades autónomas, que Vox y PSOE, PSOE y Vox, era el momento de unirse para tumbar, como digo, un techo de gasto superior a los 300 millones de euros y destinado, como habíamos explicado, básicamente a educación, a sanidad, a servicios sociales o, por ejemplo, algo tan importante en Baleares como a vivienda, vivienda pública.
I tot i la nova ruptura que Partit Popular i Vox varen escenificar al Parlament pel sostre de despesa, totes dues formacions continuen negociant en paral·lel la recuperació del decret llei de projectes estratègics. S'espera un acord imminent, és el decret que va tombar Vox fa unes setmanes i que, entre d'altres coses, permetria accelerar inversions per a la diversificació econòmica o el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, Marta Puyalto.
El popular Sebastià Sagreras es mostra convençut que les iniciatives legislatives que el PP i el govern tenen en cartera sortiran endavant malgrat la derrota parlamentària pel sostre de despesa.
Totes les iniciatives que en aquest moment estan damunt la taula se preveu que se puguin aprovar en total tranquil·litat. Algunes en el grup parlamentari de Vox, algunes, com també s'ha vengut fent durant la resta de la legislatura, en la resta de grups parlamentaris de l'oposició.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, insisteix en la manca d'interès del govern per aprovar uns nous pressupostos.
Tendemos la mano al Partido Popular y el Partido Popular nos muerde la mano. Esto es el día a día que tenemos desde hace dos años en este Parlamento. Evidentemente, el señor Costa, como bien dijimos ayer, no tenía ningún interés en aprobar el techo de gasto.
És el mateix que pensen Lluís Apesteguía i Josep Castells de Més per Mallorca i Més per Menorca.
Et susto, hauria estat gros. Però no perquè s'hagués sorprès gratament, perquè et susto hauria significat que s'hauria d'haver posat a treballar amb un pressupost que, molt sospit, ni tan sols ha començat a fer.
Sobretot va ser un debat vergonyós, perquè va ser un debat fake.
Iago Negreola, del PSIP, insisteix en la debilitat parlamentària del govern i parla d'un Parlament bloquejat.
Des que està Proens, hi ha més pròrroga de pressupostos que en la última dècada, sin ningún tipus de problemes per su part, més allà de la inestabilitat que sucede, de tots els problemes que està acarreando nostra ciutadania.
I els diputats no adscrits, Idoia Ribas i Agustín Boades, acusen els grups de l'esquerra i de Vox, grup del qual en formaven part, de trair els ciutadans per votar en contra del sostre de despesa.
I a Palma, l'Ajuntament invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i dels seus voltants. La intenció de Cort és ubicar-hi un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament de 700 places. Les obres podrien començar l'any 2028 i estan llestides al 2030.
Així ho ha confirmat el alcalde Jaime Martínez. Ha explicat que ja s'han aprovat les bases del concurs d'idees per tal de reformar-lo. Un dels requisits principals és que la millora respecti que l'edifici és un bé catalogat. Fins al pròxim mes d'abril de l'any que ve es poden presentar els avantprojectes arquitectònics. Segons el Batlle, el finançament no serà un entrebanc i anima el govern espanyol a participar en el finançament del projecte.
Esto es un proyecto de ciudad, pero es un proyecto de capital. Es un proyecto de capitalidad donde forman parte las diferentes administraciones para que sea viable. Invitaría otra vez, como saben que hago siempre, a que algún ministerio pues también pueda participar de algo.
I també hem conegut que el projecte preveu soterrar dos nous equipaments propers a l'actual edifici de Gesa.
I vos parlem ara d'empreses familiars. 9 de cada 10 empreses de les Balears són d'aquest tipus. Familiars és un tipus de negoci amb una elevada taxa de supervivència i molt rendible, segons un informe que ha elaborat la UIB i la Banca Marc. Més detalls amb Aina Morales.
L'estudi de la Càtedra d'Empresa Familiar les qualifica com a resilients, rendibles i eficaces. Es basa en xifres com que el 75% de les empreses familiars té més de 10 anys i que la supervivència és del 82%, per damunt del 77% de la mitjana estatal. A més, són un pilar de l'economia de l'arxipèlag. Aporten el 82% del valor afegit brut de les Balears i generen el 87% dels llocs de feina. Segons Alfredo Martín, director de la càtedra i autor d'aquest informe, la fórmula de l'èxit és, en part, empresarial i en part depèn del seu ADN.
Que tenen un menor endeutament, també observam una major rendibilitat, i també estiria aquest objectiu de llarg termini, de successió. Això és inherent a la capacitat de supervivència i en aquest aspecte entenem que són un dels factors explicatius.
Si en qualsevol família és important avenir-se en una que té una empresa, encara més. Inés Roger, presidenta de l'Associació Balear d'Empreses Familiars, ABEF.
És molt important la feina que s'ha de fer a nivell d'òrgans de govern. Poses foc dins l'empresa, però sobretot les empreses familiars és molt important fer feina en la família, per anar tots alineats.
La diferència de criteri en la gestió podria ser un dels motius de la manca de relleu generacional en alguns casos. Luciano Terrassa, director de Grans Empreses de Banca Marc.
Tenir d'alguna manera la continuïtat, ser capaç de que de generació a generació pues, se vagin enganxant pues, aquestes noves generacions que tenen visions distintes.
Si ens fixem per illes, Mallorca concentra el 74% de les empreses familiars de les Balears, a Eivissa i Formentera hi ha el 16% i a Menorca hi trobam el 10% restant.
Segons per les 8:25, moment pels esports.
Informatiu matí. Esports.
I començant destacant una cita, avui torna la Copa del Rei a l'Estadi Balear. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Serà a les 7 del vespre quan l'Atleti Balear rebrà tot un primera divisió com és l'Espanyol de Barcelona. D'aquesta eliminatòria ha parlat l'entrenador blanquiblau Luis Blanco.
Espectacular. Nos enfrentamos contra un rival que esta temporada está haciendo las cosas muy bien, está mostrando un alto nivel competitivo en lo que es la primera división. Estamos hablando de palabras mayores. Al final la sensación es que nos vamos a enfrentar a uno de los rivales más difíciles que nos podía haber tocado en esta competición.
Precisament Luis Blanco viurà un partit especial perquè va arribar a l'Atlètic Balears procedent del planter de l'Espanyol. L'escoltam.
Solo el hecho de poder disfrutar un partido de Copa del Rey contra un rival de primera división pues ya lo hace especial. Imaginaros para mí el poder enfrentarme al Español. Voy a volver a reencontrarme con gente que le tengo mucho aprecio.
I es retrobarà Manolo González, amb qui va compartir banqueta. Escoltam l'entrenador de l'Espanyol.
Lo primero que tienen el mejor entrenador, o de los mejores entrenadores del grupo, no voy a decir el mejor, pero de los mejores entrenadores del grupo, sin duda, que es un equipo con una plantilla muy buena. De hecho, tuve la suerte de entrenar a Alejandro Pérez y a Jofre Cherta, que son dos muy buenos jugadores. Y bueno, que es un partido complicado, es un rival difícil, exigente, y sabemos que el partido mañana lo tenemos que tomar muy en serio y competirlo al máximo para poder pasar.
A més d'aquest partit, avui vespre la Copa ens deixa els darrers enfrontaments d'aquesta segona ronda. Sabadell, Deportivo de la Coruña, Leganés, Albacete, Reial Ávila, Rayo Vallecano, Ponferradina, Racing, Extremadura, Sevilla, Cartagena, València, Saragossa, Burgos, Sant Andreu, Celta i Tenerife, Granada. I ahir vespre la gran sorpresa la protagonitzada l'Ourense, l'equip de Primera Federació, ha eliminat el Girona. També es varen classificar per els 700 de final, el Villarreal, que va arribar fins als penals, l'Elx, que va jugar a la pròrroga, la Real Societat, el Betis i el Llevant de primera divisió, l'Sporting de Gijón, la Cultural Llonesa i l'Eibar de segona, i el Múrcia, l'Eldense i el Talavera de la Primera Federació. I qui també està classificat per als 700 de final de la Copa del Rei és el Reial Mallorca. L'equip de Iago Barrasate ja es prepara per al partit de Lliga de demà contra l'Oviedo, el COE. Els vermells faran avui matí la darrera sessió d'entrenament a Son Bibiloni abans de partir cap a Astúries. A Don Prat s'ha parlat de la importància d'aquest partit.
Vamos a Oviedo, pues que es un partido importante, todo el mundo lo sabe, no hemos inventado nada, ni vosotros por parte del periodismo, ni nosotros por parte de futbolistas, yo creo que está todo inventado y al final cada uno pues va a poner el titular, va a poner la noticia que quiera y va a disfrutar a su manera.
L'Oviedo Mallorca cobrirà la jornada 15, jugarà demà a partir de les 9 del vespre. I ahir el Real Madrid va guanyar Sant Mamés per 0-3 en el partit avançat corresponent a la jornada 19. Els gols els van fer Mbappé, que va fer doblet, i Camavinga. L'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà a partir de les 7:30 del vespre el partit de tornada dels vuitens de final de les Champions contra el Hitkiv d'Ucraïna. Enfrontament al qual, per cert, tots els socis del Palma Futsal podran assistir de franc amb el seu carnet. L'equip ucraïnès, que va arribar ahir a Mallorca, va entrenar el cap vespre per preparar aquest duel. Tenint en compte l'empat a 2 al partit d'anada a Hongria, un altre empat demà al Palau d'Esports de Somos, faria que l'eliminatòria es decidís a la pròrroga. I acabam amb voleibol. La Barca Menorca està eliminat de la Voleibol Cup. Tot i guanyar ahir el partit de tornada per 3-7-2 al pavelló municipal de Ciutadella, el resultat global és favorable al TAQ d'Istanbul per 4-5. Les menorquines començaren bé i guanyaren els dos primers sets per 25-20, però les turques varen empatar el partit i forçaren així el cinquè i darrer set, que va guanyar la Barca per 15-11. I a la Superliga masculina, el Conetta Balear-Manacor va perdre per 3-7-1 contra el Duero, segon classificat. Amb aquesta derrota, els d'Alexis González se situen a la tercera posició lliga en 15 punts.
Gràcies, Xisco. Manquen només uns segons per arribar a les 8:30, tot d'una repassada amb els principals titulars d'aquest matí de dijous.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. Avui es reuneix el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, en què es parlarà de l'aplicació del protocol conjunt acordat amb el govern espanyol contra els virus respiratoris.
Un pla que fixa en el cas de territoris com les Balears, que encara no han entrat en fase epidèmica de grip, la recomanació de l'ús de la mascareta i reduir les interaccions socials amb persones que tenen símptomes.
Les Balears extremen la vigilància davant del brot de pesta porcina africana a Catalunya.
L'executiu ha començat a controlar tots els porcs procedents d'aquesta comunitat per prevenir l'arribada de la malaltia a les illes. El govern també posarà en marxa altres mesures.
I una de cada tres dones ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida a l'estat espanyol.
Són dades d'una macroenquesta del Ministeri d'Igualtat. També hem sabut que a Palma la policia protegeix 1.500 dones víctimes de violència masclista, però que només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa. Amb les desconnexions insulars a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga dues persones com a presumptes autores d'un delicte d'estafa per obtenció fraudulenta de cites de la ITV. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Consten més de 1.400 peticions de cites des del mateix telèfon i el mateix mail entre l'any passat i enguany. La investigació es va iniciar després de la denúncia presentada pel responsable d'una de les estacions. Va alertar que des de feia temps observaven la presència recurrent d'una persona que actuava com si fos part de la plantilla.
I el Consell de Menorca debat avui la proposta de pressupostos per al 2026. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els principals grups de l'oposició, PSOE i Més per Menorca, ja han anunciat que demanaran una esmena a la totalitat dels comptes. Tenint en compte que l'equip de govern del PP està en minoria, l'aprovació dels pressupostos queda en mans de la consellera no adscrita Maite de Medrano. El projecte compta amb 185 milions d'euros, un 1,8% més que enguany.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Felanitx gestionarà 29 milions i mig d'euros de pressupost per l'any que ve. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Aquesta xifra representa un increment del 25% respecte a enguany. Segons el consistori, no s'han apujat impostos, es mantenen congelats l'IBI i la taxa de FEMS i s'inclou fins i tot una reducció d'aquesta en sòl rústic.
I avui també parlem dels pressupostos de la comunitat autònoma, que no es començaran a tramitar de moment per negativa del Parlament. Aprova el sostre de despesa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Després de setmanes de negociacions del Partit Popular amb el PSIP i amb Vox, els populars no han aconseguit el suport de cap de les dues formacions per aprovar el sostre de despesa. Avui volen parlar i analitzar el que suposarà això per la comunitat. Antoni Costa, vicepresident del Govern i conseller d'Economia, bon dia.
Molt bon dia, què tal? Com anem?
Què significa, en termes pràctics, la pròrroga dels pressupostos per l'any que ve, per al 2026?
Bé, significa en primer lloc que dia 1 de gener del 2026 no hi haurà 361 milions d'euros més per gastar a les Illes Balears, per tant, 361 milions d'euros que no es podran destinar a serveis públics fonamentals com puguen ser sanitat, educació, serveis socials o habitatge. La pregunta és, aquests 361 milions d'euros faltaran durant tot l'exercici 2026? La resposta és no. Farem els mèrits per intentar que es puguin fer pues, generacions de crèdit, es puguin fer modificacions de crèdit, per tal de que puguem habilitar aquests crèdits addicionals i prestar servei. Potser no es podran fer tots, però sí que una part, evidentment, sí que es podran habilitar i es podran gastar.
Senyor Costa...
De dues formes, és evident que hauríem desitjat que hi hagués un pressupost. Les dificultats de gestió són òbvies amb un pressupost prorrogat, però no s'ha predicció tampoc.
Clar, fins a quin punt limita l'acció del govern tenir un pressupost prorrogat?
Bé, dificulta la gestió. Evidentment, gestionar un pressupost prorrogat no és el mateix que gestionar un pressupost ordinari aprovat en temps i forma. Per tant, hi ha dificultats de gestió? Sí. Hi pot haver-hi alguns projectes que es puguin retardar un poc més? Sí. Però, més enllà d'això, un pressupost prorrogat no significa que tampoc no es pugui gestionar. És un pressupost, en el fons, no? Per tant, de lo que es tracta és, bueno, de gestionar amb aquesta situació i ja està. Vull dir, els primers 7 mesos de l'any 2025 hem gestionat un pressupost prorrogat i jo crec que Ciutadans i les Balears tampoc han notat moltes diferències. Però admet, això sí, que és millor tenir uns pressupostos aprovats en temps i forma que no un pressupost prorrogat.
Senyor Costa, pot garantir, però, que no hi haurà retallades o afectacions en serveis essencials aquí a les Balears?
En absolut. No hi haurà cap ni una retallada en serveis públics fonamentals. S'habilitaran els crèdits suficients per poder fer-hi front, per exemple, li posaré un exemple. Hi ha compromisos en els funcionaris de les Illes Balears, com pugui ser el complement de residència, el complement aquest d'insularitat, que ja varen pactar, i això es farà efectiu. Hi ha compromisos de pagament de sentències, de retallades, en aquest cas, que es van produir en els exercicis 20 i 21 per del govern anterior, i això es revertirà i es faran els pagaments. En conseqüència, totes aquestes qüestions no hi haurà cap tipus de problema. El pla d'infraestructures, per exemple, Illes en transformació, es durà a terme. Potser hi haurà algun projecte que se retardarà algun mes més? Sí, potser sí, ho admet. Però, més enllà d'això, no es notaran diferències significatives.
De moment, es prorroguen, per tant, els pressupostos per al 2026, però el govern tanca la porta del tot a tenir uns comptes per l'any que ve o la negociació continuarà?
En absolut. A dia d'avui hi ha que reconèixer que no es donen les condicions per aprovar el sostre de despeses dels pressupostos pel 2026. Els grups parlamentaris, tots, inclòs el Partit Socialista i Vox, no han expressat en cap moment que nosaltres hàgim pogut percebre la voluntat clara de negociar uns pressupostos. En aquest sentit, el Partit Socialista, que es va inicialment obrir la possibilitat de pactar sostre de despeses, la realitat és que en cap moment, ens va permetre negociar els pressupostos del 2026. En conseqüència, aprovar un sostre de despeses per llavors bloquejar els pressupostos no té massa sentit, no m'ho serveix de res aprovar un sostre de despeses si no hi ha uns pressupostos. I per altra banda, Vox pues, directament ni tan sols va plantejar cap condició per poder aprovar el sostre de despesa i els pressupostos. Per tant, vàrem detectar ràpidament que eren les direccions nacionals d'aquests dos partits els que condicionaven el fet de que, o bloquejaven directament, el fet de poder aprovar ara el sostre de despesa. Per tant, com li deia, no es donen a dia d'avui les condicions per poder aprovar els pressupostos del 2026 d'aquesta comunitat autònoma, ni de cap altra comunitat autònoma del Partit Popular que governi en minoria. La realitat és aquesta. Ara bé, que no es donen a dia d'avui no vol dir que no es puguen donar més endavant aquestes condicions. Veurem, nosaltres estem disposats a explorar aquesta possibilitat durant els temps que faci falta. No, ara mateix no ens plantegem cap fita temporal en quant a la possible aprovació, però qui sap si durant el 2026 les condicions canvien i podem fer com hem fet el 2025, que és aprovar uns pressupostos pues, un poc més endavant, ja ha passat uns mesos durant el 2026. No?
I en aquest context, vicepresident, hi ha possibilitat que s'acabin avançant les eleccions, de què dependria un eventual avançament dels comicis?
Ara, jo crec que l'acció de govern no es veu compromesa a dia d'avui per la inexistència o la pròrroga pressupostària. Vull recordar que aquest govern té uns pressupostos aprovats des del passat mes de juliol de 2025. Per tant, fa tan sols uns mesos que vam aprovar els pressupostos. Secció de govern amb altres àrees no es veu compromesa com a conseqüència d'aquesta qüestió. Per tant, així com li deia abans que no estaven les condicions per aprovar el sostre de despesa i els pressupostos, també crec que a dia d'avui no es donen les condicions per convocar unes eleccions. En aquest sentit, Sí, dir-los que secció de govern, es full de ruta, jo crec que està molt ben marcat per part del govern de Marga Proens, i que el nostre objectiu és que acabem aquesta legislatura el 2027, tal com estava previst, en su 100% del full de ruta del programa de govern del Partit Popular 100% complit. Aquest és el nostre objectiu i no descansarem fins que l'aconseguirem.
Senyor Costa, m'agradaria acabar l'entrevista parlant també d'economia i de previsions econòmiques, tenint en compte el context actual. Quines són les previsions que manegeu per l'any que ve?
Bé, altres són unes previsions doncs, francament optimistes, creixements doncs, al voltant d'un 2,7% del PIB, que són xifres doncs, que ens situen molt per damunt de la Unió Europea, o de la mitjana de la Unió Europea i també de la mitjana espanyola, situació econòmica, dinamisme econòmic, gràcies, jo vull remarcar-ho, en els treballadors i empresaris de les Illes Balears, com li dic, el dinamisme econòmic pues és fort, l'economia segueix creixent, però és cert que també tenim mancances estructurals que els hem dit moltes vegades, la renta per càpita no creix suficientment, la productivitat de les Illes Balears pues no és suficient, no creix, de facte, el nivell de salaris o els llocs de feina que se creen, pues voldríem que tinguessin uns salaris pues, més elevats. En definitiva, l'economia de les Illes Balears va bé, però hi ha mancances estructurals que hem d'intentar reformar. Per això sempre parlam que hem de transformar l'economia de les Illes Balears, i amb això estem.
El principal motor econòmic de les Balears és el turisme. Com ens pot impactar el refredament d'economies com Alemanya i el Regne Unit sobre el turisme? Són els principals visitants turístics a les Balears.
Bé, és evident que el turisme és el nostre motor econòmic, que voldrem que el turisme sigui sempre el nostre motor econòmic. Nosaltres sabem fer turisme, el sabem fer molt bé, i en conseqüència seria d'una locura, no?, prescindir d'un sector que ens ha dut a èxit com és el turisme. Per tant, sí que és veritat que hem d'estar al tanto dels principals mercats emissors i el comportament que puguin tenir. En tot cas, la gestió en matèria turística també ens obliga a pensar en com augmentar la qualitat, en com apostar per un model turístic que creixi en valor, que no creixi en volum. És cert que en quant a nombre de turistes i, per tant, de pernoctacions, doncs hem arribat en temporada alta en el sostre. Ja no podem créixer més en temporada alta, però sí que és cert que podem créixer en els mesos de temporada mitja i de temporada baixa, i també és cert que hem d'intentar, per tots els medis, pues, canviar, transformar el model turístic de manera que puguem créixer pues, això, en valor, en valor afegit, en qualitat i no tant en volum o en quantitat.
I també d'economia i també dels pressupostos de la comunitat. N'hem parlat avui a IB3 Ràdio amb Antoni Costa, vicepresident del Govern i conseller d'Economia. Gràcies per haver estat en directe amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Són ara les 8:42.
Quan s'encenen els llums de Nadal, tornen les ganes de retrobar-nos, de compartir tradicions i de tornar a viure un Nadal ben mallorquí. Vine a viure l'inici de Nadal amb l'encesa de llums de la Misericòrdia dia 6 de desembre i al Palau del Consell dia 8. Hi haurà concerts de cors, inauguració de betlems, neules, animació infantil i xocolatada. Vine i comença amb nosaltres un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I repassam altres qüestions destacades de l'àmbit estatal. Junts per Catalunya rebutja l'intent del president espanyol Pedro Sánchez d'apropar-se a la formació catalana i asseguren que la seva posició vers el PSOE no canvia. El mandatari ha anunciat que adoptaran mesures per revertir l'incompliment dels acords que varen permetre la investidura del socialista com a cap de l'executiu central, com ara el traspàs de les competències de migració a la Generalitat o l'oficialitat del català a Europa.
La portavoz dels independentistes, Míriam Nogueras, ha assegurat que, de moment, Sánchez continuarà en l'actual minoria parlamentària al Congrés dels Diputats si aquest no pren decisions.
Són els socialistes que han de decidir què fan a partir d'ara. Són ells que s'han posat en aquest problema i són ells els qui n'han de sortir. Amb els catalans no s'hi val complir a mitges.
La vicepresidenta del Govern Central i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, creu que tot es compondrà i afirma que es faran passos per fer-ho.
Y es importante que restablezcamos esa relación porque insisto que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.
I el Tribunal Suprem estudia avui si s'han aconseguit recopilar prou indicis per asseure al banc dels acusats l'exministre José Luis Ábalos i qui era el seu assessor Koldo García. Tots dos fa una setmana que són a la presó preventiva i se'ls acusa de cobrar comissions en contractes públics de mascaretes durant la pandèmia de la Covid.
Això l'endemà que el magistrat Leopoldo Puente hagi retirat el passaport i hagi prohibit sortir de l'estat espanyol l'executiu, l'exdirectiu d'Acciona, Justo Vicente Pellegrini, i un dels seus subordinats. Tots dos varen comparèixer davant el jutge ahir i varen negar irregularitats en adjudicacions d'obra pública que afecten l'exdirigent socialista Santos Cerdán.
I avui es fa el darrer pas per nomenar Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat en substitució d'Álvaro García Ortiz. La magistrada ha de comparèixer a la una del migdia a la Comissió de Justícia del Congrés.
Després d'això, el Consell de Ministres haurà d'aprovar el seu nomenament, que es farà efectiu una vegada Peramato hagi jurat o promesa davant el rei i hagi pres possessió al Tribunal Suprem. Recordem que el seu predecessor està inhabilitat per un delicte de revelació d'informació reservada sobre Alberto González Amador, empresari i parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
I la Fiscalia rebutja arxivar el cas Montoro per qüestions polítiques i detecta greus actuacions de corrupció que no entenen d'ideologies, nega complir les peticions de les defenses de diversos investigats en el cas que agafa el nom de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Amb aquest punt arribam a les 8:45. Continuen les notícies a IB3 Ràdio.
Tres Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. L'Ajuntament de Felanitx gestionarà 29 milions i mig d'euros de pressupost per al 2026. Aquesta xifra representa un increment del 25% respecte del d'enguany. Segons el consistori, no s'han apujat impostos, es mantenen congelats l'IBI i la taxa de FEMS i s'inclou fins i tot una reducció d'aquesta en sòl rústic. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions, abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions a l'autopista Inca en sentit Palma, des del polígon de Son Castelló fins a la incorporació en Sevilla Cintura. A Sevilla Cintura també trobaran retencions en sentit Andratx, des de carrer Aragó fins a la carretera de Soia. I en sentit Aeroport també trobaran algo de tràfic lent a l'altura de la carretera de Valldemossa. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començam a Santa Maria, on Ajuntament i Veïnat suposen el magatzem de bateries de liti, les que s'utilitzen per emmagatzemar l'energia que generen les plaques solars, que està projectada al municipi. Anem en directe fins allà. Cristina Bausà, bon dia. Què t'han explicat?
Bon dia, així és, avui de matí hem vengut fins aquí, fins a Santa Maria del Camí, per conèixer millor com pensa la gent. El magatzem està projectat en un sòl rústic ubicat entre Santa Maria i Consell. L'Ajuntament ja ha avisat que presentarà al·legacions al projecte i els que ja ho han fet són els amics de la Vall de Coa Negra. Asseguren que suposa perill tant pels veïnats com pel territori. Guillem Ramis és membre de l'associació.
Ah, llavors, està bé que hi hagi plaques solars, fotovoltaiques, sí. Està bé que hi hagi magatzem de bateries, sí, però lligades a l'autoconsum, allà on se necessita, i en el lloc que menys mal facin. I això passa per sòl industrial, no un sòl rústic productiu, que no sabem si és dia de demà mos farà falta fer menjar a Mallorca.
Ramis afirma que hi ha molts motius per oposar-s'hi, però el que un dels que els hi fa més mal és aquest.
S'invasió de competències que se fa per part d'aquestes empreses i del govern balear que ho consent. si s'ha d'ubicar una activitat perillosa o nociva pel terme de, i per la població, com a mínim s'hauria de consultar a les entitats cíviques i a l'administració pública, a l'Ajuntament, quin és el lloc on mos convé posar aquesta instal·lació.
Entre els veïnats han trobat opinions dispars, això és el que ens han dit.
No estem molt posats, però si es va pel poble, que ho facin.
No se pot fer això, és, per una banda, és perill que hi pot haver per la gent i per l'altra, la destrucció de l'agricultura. Crec que els polítics, per una banda, fan un doble joc de fer creure que defensen el pagès, la petita explotació agrària, i per altra banda, permeten i fan possible que se destrueixi.
El projecte està en exposició pública fins al pròxim 22 de desembre.
Gràcies, Cristina, en directes de Santa Maria. Més qüestions. L'Ajuntament de Felanitx gestionarà l'any que ve 29 milions i mig d'euros de pressupost, el que representa un increment del 25% respecte del d'enguany. Segons el consistori, no s'han apujat impostos, es mantenen congelats l'IBI i la taxa de FEMS, que fins i tot es redueix. En Sol Rústic, Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Segons explica l'equip de govern, el pressupost reforça la seua aposta per impulsar grans inversions estratègiques i històriques, diuen, en tres projectes destacats, 2 milions i mig d'euros per a un auditori municipal, 1,6 per al clavegueram de sa punta i 300.000 per a la dotació de serveis per a una nova escola, un projecte del qual ja s'han iniciat les obres. Catalina Soler és la batllessa de Felanitx.
En aquest moment, en el pressupost, hem previst un endeutament de 4 milions i 20 d'euros, que no vol dir que s'hagi d'executar, però sí que ho tindrem previst, perquè el que no volen perdre ni un dia és per licitar les obres de l'auditori i les obres d'esclavegueram de la punta. I és feina d'aquest equip de govern cercar finançament extern per aquestes dues obres.
Els comptes es presentaran dimecres que ve als veïns a les 8 de l'hora baixa a la Caixa de Cultura.
D'altra banda, l'Ajuntament de Sóller prepara una nova ordenança municipal que no permetrà jugar pilota ni a les pales a les platges i que preveu sancions de fins a 3.000 euros per millorar la convivència entre banyistes.
La manca de sentit comú i de civisme per a la convivència, assegura l'Ajuntament, no s'hi ha imposat i per això preparen una ordenança per regular els usos de les platges. La policia no vigilarà d'ofici, però sí que pot actuar si algú ho requereix. Carles Darder, regidor d'Infraestructures de Sóller. Després sentim una veïna.
El que nosaltres tenim a l'ordenança és que aquí on en temporada alta està com tota la gent aglomerada, pues a l'hora de jugar s'ha de diferenciar. Pues pots jugar, te mous un parell de metres o un espai més ampli.
El consistori, però, matisa que no és ben bé així, que no és una norma per a prohibir els jocs infantils, sinó les pilotades fortes, i que la platja no sigui un camp d'esports.
Que han els lotots i sense els lotots que et peguen pilotades. Una vegada jo aquest estiu me va arrossar així i a una altra casa li peguen el cap. No, pilotes no.
Tampoc no es podrà posar música forta.
Que ell es pot apagar un xup, 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 hores i hores, no.
Ni duri animals o tirant líquids a les papereres. Alhora el reglament amplia l'horari dels socorristes fins les 8 del vespre.
8 i 52 minuts, més qüestions. L'Ajuntament de Calvià ha posat en marxa una nova edició de la campanya de suport al comerç local durant les festes de Nadal, que en els dos primers dies ha vist com els residents han consumit més de 10.000 vals.
La campanya es va posar en funcionament dilluns i en poc més de 48 hores ja s'han consumit més de 2.500 vals dels 25.000 que hi ha disponibles fins al 31 de gener o fins que s'esgotin. Enguany s'han adherit a la campanya 63 establiments i s'ha passat de 144.000 euros a 250.000, un 73,6% més. Cada resident de més de 16 anys pot beneficiar-se de fins a 4 vals de descompte valorat en 10 euros cadascun, només presentant el DNI als establiments.
D'altra banda, l'Ajuntament de Manacor ha presentat el nou projecte Valora, Gaudeix i Suma, una iniciativa que neix per reforçar el comerç local de Porto Cristo i per fomentar la col·laboració entre els establiments de la localitat i consolidar una línia de feina conjunta amb el sector.
Durant la preparació de la campanya s'ha elaborat un cens dels establiments comercials que ascendeixen a 280. També es repartiran bosses als comerços perquè puguin entregar-les als clients. A més, els fulletons de la campanya inclouen un plànol amb totes les empreses de Porto Cristo perquè la gent pugui localitzar-les fàcilment. Els eixos centrals del poble estan supermercats i també s'ha incorporat un codi QR per a consultar la llista d'empreses directament al mòbil.
I seguim a Manacor perquè la Policia Nacional ha resolt el presumpte atac d'un hacker al sistema informàtic de l'Ajuntament el passat mes de setembre. El suposat autor de la revelació de secrets seria un treballador del consistori.
Aquest suposat hacker hauria descobert un document en 160 demandes judicials presentades contra l'Ajuntament amb les dades d'identitat dels demandants, així com totes les dades dels procediments en qüestió. Una vegada presentada la denúncia per part de l'Ajuntament, en les darreres setmanes la policia ha descartat un atac i ha centrat la investigació en l'àmbit del mateix Ajuntament. Totes les indagacions varen permetre centrar les sospites en un únic funcionari, el qual suposadament va accedir als documents, se'ls va descarregar i després els va passar a un tercer. La setmana passada va ser citat a declarar i el varen informar dels fets que se li imputen.
I un darrer punt, perquè Més per Mallorca reclama al Consell de Mallorca que convoqui de manera immediata la taula de l'Illa per a l'accessibilitat universal, l'òrgan assessor creat per impulsar polítiques coordinades per eliminar barreres i garantir la plena inclusió a l'Illa. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continuem la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Anem ara amb la cultura. Som amb cinema. Ara que les ofertes culturals es disparen per aquests dies de festa, el cinema sempre és una bona opció i encara més si el que se'ns ofereix són clàssics de tots els temps, com ET de Steven Spielberg, remasteritzats i amb la millor qualitat assegurada. Això és el que trobarem en la segona part del cicle Absolute Cinema de Cine Ciutat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. És un cicle que comença demà i que durarà fins tot just abans de Cap d'Any. Es repetirà també l'any que ve i ho farà gairebé per petició popular perquè es veu que revisitar clàssics i fer-ho amb una qualitat extraordinària agrada molt. Ens ho avançava Javier Pachón, el director de Cine Ciutat.
L'èxit de públic ha estat tan gran que per demanda popular han decidit que es converteixi en una línia de contingut, en un programa estable a les nostres sales i, per tant, el que era un nombre de projeccions úniques fins al 17 d'octubre ho hem convertit en la temporada 1, la temporada 2025 d'Absolut Cinema, que tindrà una segona part des del dia 5 de desembre fins al 30 de desembre.
I que hi trobarem, a banda d'ET, també els Goonies i Mad Max Fury Road. La darrera pel·lícula, la del 30 de desembre, és hores d'ara una incògnita perquè l'han de triar els espectadors en el que és potser la projecció més especial de tot l'any a Cine Ciutat. Una iniciativa que va començar per pandèmia i que ja és una tradició. Acabar l'any 24 hores abans i de la millor manera possible.
En cas any cinèfil de Cine Ciutat, el dia 30, la darrera projecció any seleccionada pel públic, un clàssic en 4K, amb raïm i tots junts, que en el final nosaltres des de Cine Ciutat defensam que el cinema és un mirall per tots, a la societat més audiovisual de la història, el cinema és un espai de refugi, de diversió i de mirall de la societat, però també defensam l'experiència comunitària de veure cinema plegats i veure junts i emocionar-nos plegats.
I per dia 30 la taquilla és inversa, això vol dir que les aportacions són voluntàries, però l'organització hi posa la sala, el raïm i la festa. Les votacions ja estan obertes i es tanquen la mitjanit del dia 21. L'any passat la pel·lícula escollida va ser un clàssic dels clàssics d'aquestes dates, Que bonic que és viure, de Frank Capra.
Si jo fos un arbre.
I anem ara amb música a la Naira, també Montquat Tiquat són els protagonistes avui d'una nova nit del cicle Seqüències Sonores d'IB3 Ràdio, es Gremi de Palma.
Els concerts començaran a les 8 del vespre i l'entrada és de franc, tot i que s'ha de demanar la invitació a través del web d'es Gremi. Recordem que es podran escoltar també aquests concerts l'any que ve quan es reprengui el canal d'IB3 Música. Be, be,
gente y no te quites que tú vas así.
I per aquestes dates, com ja és una tradició, sabem la llista dels més escoltats de Spotify, on de nou Rels B torna a ser l'artista espanyol més escoltat a l'estranger per segon any consecutiu.
Sí, el mallorquí es reafirma com a ídol a Sud-amèrica i comparteix podi per això amb Rosalía, que és la cantant espanyola més escoltada a l'estranger, però així tot, Rels B no entra a la llista dels més escoltats a l'estat, que com passa a la resta del món, ens arriba des de Puerto Rico.
La vida és una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable.
Bad Bunny, amb el seu àlbum de Vi tirar més fotos, destrona Taylor Swift i esdevé l'artista més escoltat a tot el món amb gairebé 20.000 milions de reproduccions del seu àlbum. Es confirma d'aquesta manera la tendència cap al predomini de la música hispana i urbana arreu. I sí, Rosalía també té rècords. Lux, que tot just acaba de publicar, és el disc més escoltat d'un artista de parla hispana en un sol dia a la plataforma de streaming.
Amb Bad Bunny arribarem a les 9. Sonarà a les 9, resumim els temes més destacats. Aquest matí de dijous, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, diu que no hi haurà retallades en els serveis essencials, malgrat hagin prorrogat el pressupost per al 2026 després que el PSOE i Vox hagin desaprovat el sostre de despesa.
En una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí, Costa ha fet una crida a la tranquil·litat. Diu que el fet de prorrogar els comptes del 2025 no afectarà el seu programa de govern.
No hi haurà cap ni una retallada en serveis públics fonamentals. S'habilitaran els crèdits suficients per poder fer-hi front. Per exemple, li posaré un exemple.